Idò així arribarem a la 1:04. Als serveis informatius tornarem a partir de les 2 amb més informació també sobre aquest incendi agrícola que us hem explicat en començar aquest espai. Un incendi agrícola que s'està produint a una finca al polígon de Son Castelló i que, entre d'altres afectacions, ara mateix té tallada la circulació del metro. Tornem a les 2 amb més informació. A l'informatiu migdia, en Juan Luis Marcos.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 9 de juliol. Bon dia. El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Amb Víquer Hernández al control tècnic, començar amb les portes d'avui. Ho comentàvem, el Mallorca fa feina per poder tancar el més prest possible ja definitivament dues noves arribades. Anant per parts, la cara més nova es tracta d'Aboubaka Soumaoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió d'aquest futbolista francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El Mallorca fa feina perquè el futbolista pugui tancar la seva incorporació en aquestes pròximes hores. Arribaria, com deien, cedit. El jugador ja es troba a Mallorca per negociar aquesta arribada. I l'altre és un vell conegut de l'afició del Mallorca, perquè el dia 30 de juny va acabar la seva sessió a l'illa, però el Mallorca i també el futbolista, perquè ho ha demostrat a les seves xarxes socials des que el Mallorca va baixar a segona divisió, les seves ganes i la seva intenció de continuar el club vermell. Es tracta de Lubumbo, que també és a Mallorca per negociar, juntament amb el seu representant i Pablo Ortells, aquest retorn a l'illa. També veurem si seria en qualitat de cedit o traspassat, però Lubumbo es troba molt a prop de continuar vestint la camiseta vermella a la segona divisió. Tot una parlant de l'actualitat del Mallorca, l'equip continua fent feina, va començar ahir a Somi Bironic, també pendents del capítol de sortides, sobretot de la sortida de Samu Costa, que hi va aterrar a l'illa després de jugar al Mundial per decidir el seu futur per a la pròxima temporada. Més futbol al Mundial. Avui comencen els quarts de final. Serà a les 10 del vespre amb el partit que disputaran el Marroc del futbolista mallorquí Xavi Riad contra la selecció francesa. Ja demà jugarà Espanya, el combinat espanyol, que jugarà a les 9 de la vespre. Ho farà contra Bèlgica. Només en dues ocasions Espanya ha aconseguit ser una de les quatre millors seleccions a una Copa del Món. És el futbolista d'Espanya, Dani Olmo.
Un dato que no tenía presente, la verdad, si me preguntas. Si no ha pasado nunca antes, pues es una motivación extra, te diría. Al final, nuestro objetivo no es solo pasar cuartos, sino es ganar el Mundial, y para eso tenemos que ganar todo, y el primer paso es, evidentemente, el siguiente contra Bélgica, ahora mismo.
Dissabte ja serà el torn del Noruega-Anglaterra i diumenge l'Argentina de Leo Messi, que cercarà un bitllet per a la penúltima ronda ho farà contra la selecció de Suïssa. També en el món del futbol, a la primera federació, la U d'Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per a la cessió de Dimitrios Stamatakis. Fins a final de temporada, el porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès. I a la segona federació, el Poblense ha començat ja la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I en el món del futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat avui el seu primer reforç per a la pròxima temporada i els més nostàlgics segur que el recorden. Es tracta de Diego Núñez, que torna a Son Moix. El brasiler ha firmat fins l'any 2030.
Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
I en bàsquet, el Palmer ja té nou entrenador, és Íñigo Núñez. El tècnic basc de 28 anys va fer una molt bona campanya amb el Biele de la segona FEB, en què ha disputat una fase d'ascens a la segona categoria del bàsquet espanyol. Una i deu minuts. Avui, doncs, comencem aquesta edició de dijous d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio. Pel que fa a l'actualitat del Mallorca, ho comentàvem a titulars pendents que el club faci oficial dues noves arribades durant la jornada d'avui. La primera, la de Abubakar Soumaoro, el futbolista francès central de 21 anys, arribaria procedent de l'Hamburg, arribaria en qualitat de cedit a la disciplina mallorquinista. El fitxatge està ben encaminat, falten els típics petits detalls perquè el club vermell ho pugui fer oficial. El futbolista francès que arribaria per reforçar la defensa del conjunt de Luis García, zona de centrals, de moment, amb en David López, amb Antonio Raillo i amb en Martin Valiant, seria el quart central de l'equip mallorquinista. I un altre jugador que es troba a punt de firmar pel Mallorca és Lubumbo, el futbolista que va acabar contracte, va acabar la seva sessió amb el Mallorca el 30 de juny, va a l'Oco per tornar a la disciplina vermella, tot i ser a la segona divisió. Ho ha demostrat durant aquestes setmanes a les seves xarxes socials, que volia continuar en el Mallorca, i el club ha accelerat aquestes negociacions perquè Lubumbo ben prest pugui estar ja a les ordres de Luis García. Per tant, Lubumbo i Soumaoro serien les noves incorporacions del Mallorca pendents d'aquests petits detalls típics a una negociació per reforçar l'equip. En el capítol de sortides i de l'espera del que passa amb Pablo Torre, en Jan Virgili i, sobretot, amb el dos internacional, Samu Costa va arribar ahir a Mallorca. Samu Costa, que té peu i mig fora de l'illa, però el Mallorca demana la seva clàusula perquè el portuguès abandoni el club. Veurem quin serà el seu destí. Se parlava, i molt, del Leipzig, l'equip de Martín de Michelis. Per tant, Samu Costa, que fa 24 hores que ha tornat a Mallorca, es troba a l'illa per decidir i negociar el seu futur. I també Mojica, ja eliminat del Mundial, sembla que abandonarà el Mallorca. Veurem quan torna cap a l'illa el futbolista colombià. Mentrestant, l'equip continua entrenant a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, avui segona sessió de la pretemporada. 1:13, han de parlar del Mundial. Ah. Han de parlar del Mundial perquè ahir varen tenir jornada de descans. Els amants del futbol varen descansar 24 hores d'aquest Mundial, però avui torna la competició, torna el campionat del món de seleccions i ho farà amb el partit que disputaran a les 10 del vespre la selecció del Marroc, amb el futbolista nascut a Mallorca, amb en Charit Riad, contra la selecció francesa de Kylian Mbappé. Aquest serà el partit que obrirà avui vespre el foc dels quarts de final del Mundial. Han parlat a la prèvia d'aquest partit el seleccionador francès Deschamps i també el futbolista del Marroc, Brahim.
Va ser, sí, muy duro, porque hay dos equipos de calidad y hay solo un sitio para un equipo. Pero Kylian está bien, como todo el grupo, listo para mañana.
Queremos ganar, queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así, confianza plena en todos los compañeros.
I demà serà el torn de la selecció espanyola. 9 del vespre contra Bèlgica. Jugarà el combinat de Luis de la Fuente. Una dada, només dues vegades la selecció espanyola ha estat una de les quatre millors seleccions d'un Mundial. La primera va ser en el 1950 en el Mundial del Brasil i la darrera, com no, a Sud-àfrica l'any 2010, una competició mundial que va acabar amb el títol per a la selecció espanyola. La prèvia del partit de demà ha parlat el futbolista del combinat espanyol Dani Olmo.
De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente que está por venir y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, sin perder, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero sí que el objetivo es ganar todos. O sea que nos alegramos que de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla pues como mínimo hasta la final. Somos un equipo que atacamos todos y defendemos todos. Sin duda es un trabajo espectacular también de la defensa, de toda la línea defensiva, tanto de Unai como todos los que han jugado y de todo el equipo. Entonces es un hito histórico, ya lo está siendo para Unai, que nos alegramos mucho por él. Si tenemos portería cero, estamos un pasito más cerca también de ganar, porque estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones, así que también es un objetivo para todos.
Dani Olmo, futbolista de la selecció espanyola, i també ha parlat a la prèvia d'aquest partit un jugador que conegi molt el combinat espanyol, és el porter de la selecció belga, Thibaut Courtois, que ha fet referència a un dels màxims perills del combinat de Luis de la Fuente, nosaltres, que a la Minya Mal.
Yo creo que España tiene mucha calidad también en centrocampo. Yo creo que Lamine es Lamine. Sabemos que tiene mucho talento en el uno contra uno. Es muy rápido, muy ágil, puede pasar de dos. También los pases al hueco. Yo creo que al final es intentar defender muy cerca de él. Y cuando podemos hacer un dos contra uno, yo creo que es así como se intenta frenar a Lamine. Pero Lamine es una estrella, es un gran jugador y obviamente es difícil frenarle.
Demà a les 9 del vespre jugarà Espanya contra Bèlgica. Ja per dissabte tenim un altre partit de quart de final. Noruega s'enfrontarà a Anglaterra i per tancar aquesta eliminatòria de quarts, ja diumenge de matinada ben tard a les 3 jugarà l'Argentina de Leo Messi, que s'enfrontarà a la selecció de Suïssa. Per tant, aquests quart de final que arrenquen avui ho farà amb el partit a les 10 del vespre que jugaran el Marroc contra França. 1:17. Pendents del Mundial, que torna avui en les eliminatòries de quart de final, i no molt en fora del Mundial, no molt feim molt en fora, perquè a Nova York, Marta Sampas, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, no sóc a Nova York.
Però... No, t'agradaria, però no.
I tant.
No. Jo també m'agradaria. Què t'anava a dir? A Nova York, sí. A banda del Mundial i tot això, hi van tenir una gran notícia, perquè Alexia Putellas va ser presentada amb el seu nou equip, un traspàs i un fitxatge i una operació històrica perquè abandona el Barça, la Lliga Espanyola, una de les millors, per no dir la millor jugadora del món, eh?
Sí, sens dubte, la reina ja té nou equip, és el London City de la Women's Super League, la primera divisió anglesa. Alexia Putellas, com bé dius, ahir un acte, bé, com a l'alçada de lo que és ella, no? I a Nova York. Nova York va ser el lloc elegit per presentar-la, per fer-ho oficial. Se'n xerrava molt aquests darrers mesos, quan ja va dir adéu al Barça, després de 14 anys. I doncs ja se'n parlava molt, sobretot d'aquest club, del London City, i finalment és el que ha triat Alexia. Per tant, tocant aquí en clau balear, serà altra vegada companya d'una mallorquina, d'Ana Lucía Corrales, que juga al London City, que, per cert, ahir a les xarxes, després de l'anunci oficial, ho celebrava, compartia la notícia, donant la benvinguda d'Alexia, així com també a Jana Fernández, companya també al Barça i a la selecció. Per tant, no se trobarà gens tota sola Alexia, que signa fins al juny de 2029 amb un club que està trencant amb tot pronòstic de lo que s'espera, no? De vegades de clubs ja històrics que vagin pujant a poc a poc, i no, darrere del London City hi ha la presidenta Michelle Kang, que sobretot el que està fent és una inversió multimilionària.
Està trencant el mercat, no? Sí, està fent fitxatges a cop de telonari.
I tant, bona prova d'això és el fitxatge d'en Alexia, que se converteix en la millor jugadora, la jugadora millor pagada del món. Alexia, que cerca, bé, noves experiències després de tant d'anys al Barça, però sobretot el que vol és seguir competint i guanyant, i diu que per això ha anat a London.
I love competing and being in...
A mi m'encanta competir, i estar a la Lliga Anglesa és un repte, però és més repte encara estar a un club independent. Per mi aquesta va ser una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha cap equip masculí darrere i compartim la mateixa visió. Recordo una de les frases que em va dir Michelle quan em va reunir amb ella, que el futbol femení no és una activitat caritativa, i vull dir això perquè realment ho crec.
Because I really believe that.
Molt important això que diu Alexia, és un dels motius per el que ha decidit que sigui el London City el seu club, i és que Michelle Kang ha creat, bé, va comprar aquest club el 2023, un club independent, no té equip masculí, com sol passar, bé, un exemple clar,
Barça, Madrid, Real Madrid, Llevant, sí, pràcticament tots.
És tan sols un club femení, i Michelle Kang, al darrere, des del 2023, va agafar el càrrec aquell estiu, i l'accent d'aquest equip a la màxima categoria va arribar tot just fa un any, al maig de 2025, i ja en el primer any a la Women's Super League han quedat sisenes. Es veu que encara no han guanyat res, de fet no jugaran la Champions per aquesta sisena posició, per tant també el millor per Alexia no disputar encara la Champions també és un poc un alè per no poder enfrontar-se al Barça, de ben segur que més endavant sí, però aquesta pròxima temporada no s'enfrontarà a les seves ex-companyes. Però és un club que amb l'aposta que està fent, amb fitxatge com el d'en Alexia i moltes altres, s'espera que guanyi moltes coses. Per cert, s'enfrontarà Alexia a una altra mallorquina, se retrobaran a Mariona Caldentei a l'Arsenal, a la Lliga s'enfrontaran en dues ocasions, per tant també Mariona, que se retrobarà d'aquesta manera amb Alexia. Ho vol guanyar tot, ho vol seguir guanyant tot, Alexia?
Yeah, for me it was easy decision.
Per a mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada cap de setmana. Per això he vengut a Anglaterra, perquè estic emocionada de jugar en aquesta lliga, i no sols per jugar, sinó per guanyar. Hi ha un procés per davant, sé on està el club i es tracta d'una transició, però la meva mentalitat és guanyar tot.
My mentality is to win everything.
Vol guanyar tot, no ho tindrà fàcil contra el seu ex-equip, no? Contra el Barça. Quimono anava a dir fa anys que la Mariona i l'Alexia acabarien jugant una contra l'altra a la Lliga Anglesa.
Sí, ja està agafant molta força la Lliga Anglesa, ja ho xerraven també quan xerram de la selecció, no? Per exemple, sense anar més lluny, el 5 de juny, quan varen jugar aquí a Anglaterra, a Espanya, vàrem estar comentant molt aquells dies la força d'aquest país pel que fa al futbol femení, amb bones futbolistes dins la seva pròpia selecció, però també guanyant força. També confiam, amb la Lliga Espanyola, sobretot en la inversió que ha fet en Pau Gasol, ben coneguda ja per tots, l'aposta que fa l'exjugador de bàsquet, que ha fet una injecció important de dobles a la Liga F perquè pugui seguir creixent i no es quedi enrere, no? Perquè es veu que ha sortit molt talent cap a aquesta Lliga Anglesa, però bé, el cas d'en Alexia és diferent, perquè ho ha guanyat tot amb el Barça, i ella ho va dir, se va buidar amb el club blaugrana, i el que volia fer ara és experimentar altres lligues i ajudar aquest club a seguir creixent. en el Barça ha guanyat 10 lligues, 9 copes de la reina, 4 Champions, clar, i ella deia ahir a la seva presentació, diu, molta gent me deia, bé, ara no has de demostrar res a ningú, bé, i disfruta, però ella diu això.
Some people told me you don't have to prove anything.
Molta gent em deia que no tinc res a demostrar, que vingués i gaudís de la vida, però no és la meva manera d'entendre aquest treball. La meva passió és competir i si no ho faig, deixaria el futbol. És la meva manera de viure aquest esport, competir i posar-me al límit en els partits i en cada entrenament.
Myself, not even every game, every training.
Idò, amic, i si ja érem un poc de l'Arsenal per la Mariona Caldentei, que per cert està per aquí de vacances, l'hem vist,
arreglant camisetes de l'Arsenal, sí.
Exacte, amb els amics de les Arts. Idò, si ja érem un poc de l'Arsenal a la Mariona i un poc del London City a Lucía, ara també, idò, fa il·lusió que en Alexia pugui fer créixer un club, que bé, mos agafen fora, però està molt bé, està molt bé.
Tindrà molts equips, eh? Qualcun guanyarà, sempre estaran contents, no? Sempre guanyarà qualcun. Eh?
Sí, sobretot si hi ha Balears.
Barça, Arsenal, exacte. Mare meva. Sí, sí,
interessant.
Sí. Interessant. Marta, no te facis molt en fora, perquè no. Després hem de parlar de natació sincronitzada. A 1:24, fem una aturada ràpida per la publicitat i tot d'una continuem parlant de futbol. Hem de parlar del futbol de Can Nostra.
Tres ràdios, patrimoni. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
Una i 26 minuts, continuem parlant de futbol. La U d'Eivissa té nou porter. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal? Bon dia, així és.
Un nou porter que nom amem Dimitrios Stamatakis.
Sí, un nom que ens va sorprendre les darreres hores a tots perquè no ho esperàvem. A veure, l'Eivissa necessita porters. És cert que encara té a plantilla Tao Paradoski, que va arribar al mercat d'hivern passat, el francès, però també li busca sortida, no compta amb ell en principi l'Eivissa, així que ja va fitxar Andrés Martín, el porter titular de la Ponferradina les dues darreres temporades, que s'ha quedat a no res de pujar a segona divisió, i ara arriba Dimitrios Stamatakis. És un porter grec, alt, també, com Andrés Martín, no tan alt, però també supera l'1,90. Ha estat en l'Osasuna Promeses la darrera temporada, s'ha format al planter de l'Atlètic de Madrid, també darrerament, també va passar per l'Aldense cedit, bé, ha estat jugant a diferents clubs a Espanya, s'ha format també el planter de la Tromitos grec, i ve de jugar a l'Osasuna Promeses. En principi, tot apunta que Andrés Martín seria el titular, és un porter més veterà, no?, supera ja la trentena, i el grec hauria d'esperar la seva oportunitat, però bé, jo supos que també, tenint en compte el darrer currículum de Dimitrios, doncs haurà que esperar a veure què passa a la pretemporada, com van els entrenaments i què fa finalment Raúl Jona, per qui aposta. Tot apunta que serà Andrés Martín Jadén, perquè té molta experiència, ha estat un equip top de la primera federació, com és la Ponfe, així que en principi Dimitrios ve de suplent, però ja veurem.
Ja veurem si li guanya la partida, no?, en Dimitrios, que arriba a l'Illa, a l'Udivisa, per reforçar la porteria. Res, Víctor, gràcies.
Molt bé, vinga, gràcies.
Adéu, que vagi molt bé. Víctor Sancho, amb aquesta fitxatge de l'Eudivisa que reforça la seva porteria. I al futbol de Can Nostre, a la tercera divisió, hi ha un equip al Porreres. Hem de parlar d'aquesta categoria amb Antoni Tenerife perquè hi ha un equip al Porreres que afronta aquest curs amb un objectiu clar, que és tornar a la segona federació. I per això està fent un projecte, Toni Tenerife, molt il·lusionant.
I ara, parlant del futbol de Can Nostre, del futbol de tercera i d'un projecte que de moment, no han començat ni tan sol la pretemporada, sorprèn molt pel capítol d'incorporacions. I també parlam amb un home que evidentment ha d'estar més que satisfet per la plantilla que li estan confeccionant. Ens referim a en Jaume Mut, nascut fa 62 anys a Felanitx i que suma 28 temporades, si no vaig errar, com a entrenador. Cal dir que després de tocar el futbol d'Ali com a ajudant de Julio Velázquez en el Deportiu Alavés de primera divisió i també la primera divisió dels Països Baixos amb el Fortuna Citar, té per enguany un repte de pinyol vermell, que la Unió Esportiva Porreres torni a segona federació i, si pot ser per la via ràpida, millor que millor. Per això el seu president, Guillem Ballester, més conegut com a Colometa, aposta molt fort i fins ara les expectatives pels que fa el capítol de reforços d'aquest mercat d'estiu a referer són força elevades. 12 incorporacions, si no hi ha qualcuna més de darrera hora, 5 renovacions, pràcticament la plantilla tancada, de 7 baixes, si comptant ses de final de temporada, una plantilla que té un repte, crec que pràcticament únic, en aquest cas, és ineludible, que és el retorn a segona federació, com hem dit abans. Jaume Mut, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Te l'han posat complicada. Si parlaven de pressions, aquesta és màxima, perquè la plantilla és espectacular fins ara.
Bueno, la pressió, qualsevol entrenador de tercera divisió voldria, crec jo. O sigui, jo estic, com tu dius, molt satisfet per la plantilla que en Guillem i la seva junta directiva pues, han pogut fer, i això és il·lusió i el repte més important per jo i més guapo que pot tenir un entrenador que es deposin en les teves mans pues, una plantilla de les cridades està a dalt de tot i, com tu has dit a l'introducció, complir un objectiu que és estar a retornar a superior categoria.
Clar, perquè es faci una idea als nostres oients, si deien noms propis com el d'Adrián Nicoli, Javi Sánchez, Xavi Boussa, per exemple, d'Andrach, Uli Tatehofer, més conegut com a Xeri de l'Atlètic Balears, Diego Martínez, Aitor Pós del Poblense, i n'hi ha més noms propis en aquesta llista de 12 incorporacions, la realitat és que estem parlant de futbolistes d'alta categoria que baixen doncs una categoria, valgui la redundància, per jugar a la tercera federació. Això, evidentment, ja d'entrada és un tractat d'intencions força clar per part del Porreres.
Sí. O sigui, jo crec que dir una altra cosa seria pecar d'hipòcrita. No. O sigui, la plantilla que ha fet el Porreres és una plantilla molt important dins la categoria. És una plantilla que ja m'ha transmet una confiança i una il·lusió màxima per poder fer una molt bona temporada, i han tingut la cert de poder incorporar pues, molts de jugadors d'un nivell d'un nivell màxim de tercera, i inclús crec que dins la plantilla hi haurà 14 o 15 jugadors que tots han tocat superior categoria. Llavors això mos dona una exigència i una tranquil·litat en el mateix temps de saber que tenim pues, una plantilla preparada per intentar fer coses importants la temporada aquí.
Per cert, aquesta llista que he dit abans d'incorporació, no hem d'oblidar renovacions, però jo espectaculars, com el de l'Alberto Villapalas, un futbolista que ha jugat i ha tocat el futbol professional i que per qualque motiu es queda aquí a Mallorca i amb el Porreres. Supos que un senyor que diu Jaume Mut té qualque cosa a veure en aquesta continuïtat.
Bueno, en Alberto tenim una bona relació de quan ens vàrem trobar en el Baleares, i ell, bueno, tenia clar que volia quedar a viure a l'illa i han tingut la sort, però sí, de que se'l va tractar molt bé Porrera la temporada passada, la mitja volta que hi va estar, ell va estar còmode, tenim una bona relació jugador-entrenador, bueno, hi ha factors que han influït perquè en Alberto decideixi quedar en el Porrera, si ja t'ho dic, i com altres jugadors importants, pues, que han volgut venir en el Porrera, crec que la feina se va començar a fer molt d'hora, i això ens va ajudar per a tenir per molt d'aquests jugadors que tenim, tal vegada si haguéssim esperat més temps a posar-nos en feina, però no els atendríem, i la junta directiva va tenir clar quin projecte volia de tot d'una, i en Guillem, el president, pues, mos va confirmar que era el que necessitàvem i el que ell volia, i mos varen posar a fer feina molt prest, i mos ha duit a poder tenir pues, aquests jugadors que tenim a dia d'avui a la plantilla.
Jaume, s'ha de ser realista. En el moment que es va consumar el descens del Porrera a la tercera federació, qui més qui manco donava per fet, i ho he de reconèixer que jo sóc un d'ells, que donava per fet de que la teva continuïtat al Porrera seria molt complicada del moment que baixes una categoria, de que no aconsegueixes els objectius marcats, que era la permanència, i el fet de que renovis i a més d'aquesta manera i amb aquest projecte supòs que en el teu cas són 100 cavalls de força per poder treballar amb més força si cal de cara al projecte d'aquesta pròxima temporada.
Sí, sí, la veritat és que coneixent l'ambiciós que és el nostre president, l'il·lusió que té perquè té club sigui gran i la seva junta directiva, la feinada que fan perquè això se pugui aconseguir, pues, la veritat és que va ser un poc de sorpresa també que me proposassin la continuïtat tan prest com la me varen proposar. Uh-huh. Llavors, per ja va ser una motivació extra més, encara, sobre que a pesar de que, com tu dius, no se va complir l'objectiu que m'havien marcat quan ja vaig arribar, que era intentar salvar l'equip, la junta directiva i el president al davant pues, confien en la feina del nostre grup i mos ofereixen la renovació i mos posen a dins els mans un projecte, crec jo, molt atractiu i molt important. Llavors, per jo això és, si faltava cap cèntim de motivació i de obligació per donar màxim de lo que un té, pues, quan t'ofereixen això i te posen això en les teves mans, pues, no mos faltarà un gram de motivació per fer màxim de feina i per demostrar si poden dur endavant aquest projecte tan important com tenim.
Tot s'ha de dir. El fet de que un filial com el Mallorca estigui en una federació o que un equip poderós econòmicament com la Penya Esportiva també hagi aconseguit el retorn a la federació són molt bones notícies pel futbol de casa nostra. També, entre cometes, pels que teniu que ser aspirants al retorn a la federació o l'accés, com és el vostre cas, també és una bona notícia que no estiguin aquests rivals, perquè són rivals importants i molt competitius, però és que, clar, així com s'està configurant les coses, crec que la tercera federació de la pròxima temporada ja comptam amb vos dins la llista de candidats a ser campió, és que n'hi ha un grapat de noms que s'haurà de tenir molt en compte. N'hi ha projectes que crec que l'any que ve donaran molt de què parlar en aquesta categoria. No sé si tu estàs d'acord amb jo i si de cas tu, si mos podies ja dir un poquet, qui creus que són els equips que seran els grans animadors d'aquesta competició?
Bueno, jo crec que hi haurà un grup gran que podrà estar dins la part alta de la classificació. No hem d'oblidar que també ha davallat un Eivissa, que sempre és un club molt potent, ha renovat 3 anys en Raúl Casán, que per jo és un gran entrenador. Això ja te demostra que tenen intenció de crear un projecte important i llavors, bueno, el plaer de que ho viatge, en Ben José Contreras seguríssim que faran molt bon equip, crec que el Santanyí, en Ben Carlos també, pues, està fent una gran plantilla, i després allà, pues, molt de tipus, el Manacor ja va fer segon i no va pujar per no res, o sigui, constància, bueno, molt, podríem anomenar 8 o 9 tipus que estic segur que surten en el mateix objectiu que el Porreres, el que passa és que no és fàcil que un sigui capaç d'admetre quin objectiu té. Tiró, com jo ho estic dient públicament aquí en el micròfon d'IB3 Ràdio, pues, sempre és una pressió més gran que jo me fico com a entrenador, però estic segur que hi ha 8 o 9 clubs que pensen que tenen el mateix objectiu que té el Porreres. Ara ja el de 7, ja ho reconec, només me faltaria que en l'esforç que ha fet el president i la junta directiva ja digués que veurem quina temporada podem fer, que xerràs des de darrere la barrera. Jo crec que els toros s'han de torear de dins la plaça i hem de ser valents i hem de dir, pues, realment votar. I jo penso que hi ha 7 o 8 equipos que parteixen en el mateix objectiu que el Porreres, maldament molt d'ells no ho diran.
I crec que per jo i per tots els seguidors del futbol de Can Nostra és una gran notícia el que estàs dient, que només sigui la lliga de 3 o de 4 o de 2, que sigui una lliga molt més extensa en quant al nombre de candidats i que se pugui viure una temporada a la tercera federació divertida i que guanyi el millor, com es diu, aquests casos. I de moment sembla, al manco en confessió de plantilla, perquè tu, Jaume, saps molt bé que una cosa és tenir bons jugadors i una altra cosa és fer un equip i complir projectes, però sembla que de moment el Porreres va per un bon camí.
Sí, 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 totalment d'acord amb les teves paraules. Que serà una lliga competitiva i que el Porreres ha anat per bon camí perquè per jo pràcticament té la feina feta en aquesta pretemporada, o abans de la pretemporada.
Jaume Mut, que acabis de desconnectar el que queda d'estiu a nivell de vacances per tu, perquè sé que d'aquí no res, comença la pretemporada i això ja vol dir que ja no s'han acabat els dies de platja i els dies d'aire condicionat. Jaume Mut, moltes gràcies i mos saltim.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I de tres ràdios, Joc Net.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De 9 minuts per arribar a les 2, hem de parlar també de natació sincronitzada, Marta Sampas, perquè a les Illes tenim una jove i supercampiona, no?
Sí, en 15 anyets i ja es present i futura a les piscines. Parlant de Júlia Villalonga, nedadora del Club Mallorca Sincro, que fa un mes es va penjar 5 medalles internacionals, 2 d'or, 2 plates i un bronze en el que era el seu primer campionat europeu. Va néixer per la natació sincronitzada, d'això no hi ha dubte, però està fent molta i bona feina i al darrere hi és la seva entrenadora, Carme Romero. Les tenim ja les dues a l'altre costat del telèfon. Júlia, bon dia, com estàs?
Hola, bé.
Gràcies per ser espostres aquí a Betre Ràdio, també amb la teva entrenadora, Carme Romero. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. També aquí, precisament a punt d'entrenar.
Ah, molt bé. Idò, no aturau en l'estiu, això vol dir, no, Júlia?
No. Bueno, entrenant menys hores, però seguim entrenant.
Ah, heu reduït un poc la rutina, perquè, clar, ha estat un mes emocionant, no? Crec que ja fa just un mes quan vas tornar ben carregada de medalles, del teu primer europeu. Com passat ja aquestes setmanes, com ho dus? Ho tens ja assimilat?
Sí, ja a poc a poc ho estic assimilant i ja amb moltes ganes de començar la següent temporada.
Temporada ara hi anirem, a veure quan arranca i què t'espera ara d'aquí endavant, però tornant en aquesta experiència europea, en aquestes 5 medalles, conta-mos un poc més com va ser aquesta experiència a Luxemburg, en aquest campionat, en aquesta cridada nacional i poder formar part de tot això i a més fer-ho amb aquests grans èxits en forma de medalla, Júlia.
Bueno, varen ser dies durs, amb bastant de nervis, hi havia bastanta pressió, però amb les meves companyes ho vaig dur bastant bé. Ens duiem totes molt bé i m'ho vaig passar molt bé en els finals.
Clar, perquè tu ets categoria infantil, Júlia, ara que tens 15 anys?
Sí, 15.
Ostres, idò, ja també en aquesta disciplina, en aquest esport, com és la natació artística, natació sincronitzada, no sé si has pres, Carme, tu com a entrenadora, rebre la cridada de l'equip espanyol, de l'equip nacional, per anar a competir tot un europeu en aquesta categoria. Bé, nosaltres tenim un nom com a referent aquí a les Balears, en aquest cas, com va ser na Marga Crespí, no sé, com se viu també des de la teva part, Carme?
Doncs mira, la veritat és que no és un procés fàcil ni tampoc ve de dia a nit, perquè al llarg de la temporada hem hagut d'anar passant diferents fases, algunes més senzilles, altres més complicades, però bueno, quan vàrem saber la convocatòria definitiva, la veritat és que bueno, vàrem fer una festa perquè no mos ho vàrem dir fins al darrer moment, però bueno, no mos ho esperàvem, tampoc teníem cert en quina rutina anava participant a Júlia, i després quan ja vàrem saber que feia totes les proves menys el solo, que era combo, equip i duo, bueno, això va ser meravellós, un poc de por, perquè al final és molta feina i molta pressió per ella, però ho va superar amb èxit.
Ostres, clar, o sigui, la cridada, no sabré pràcticament això, el que deies, no? en quines categories o quines proves hauria de fer, i després quant de temps vareu tenir, Júlia, per preparar a consciència aquestes proves i poder anar en tranquil·litat, i no sé, també tema companyes per entrenar i practicar tot això que havíeu de presentar després a Luxemburgo, com va ser aquest procés previ?
El combo i l'equip el vàrem anar preparant des de desembre, pràcticament.
Wow.
Jo tota sola aquí, tipo a Mallorca, en el centre. I després, ja per preparar-ho amb l'equip definitiu de les nines que ens vàrem quedar al final, vàrem fer una concentració de com dues setmanes just abans d'anar-nos a Luxemburg.
Ostres, clar, i això, Carme, com a entrenadora també, és un hàndicap un poc, no? Perquè la distància, que saben sempre, no? Aquí a les Illes, a tal volta, tenim tot el bo, però també en aquest sentit, esportivament xerrant, no poder fer-ho fins dues setmanes abans. A més, una disciplina que exigeix tanta coordinació, no? Que anigueu totes ben iguals. No sé si ho complica una mica, tot i que després ja saben lo bé que va sortir.
Sí, la veritat és que és molt difícil, perquè no només som nosaltres que som aquí a Mallorca, que estem una mica distanciades de la resta de comunitats autònomes, sinó que també les comunitats autònomes de la península no fan feina de manera conjunta, perquè al final les nines tenen els seus instituts, la seva vida normal, i no poden tampoc interrompre el seu procés acadèmic i només dedicar-se a la natació artística. Per tant, al final, en els centres de tecnificació o en els clubs de les nines, això se treballa de manera individual, se confia en la feina dels entrenadors i també la Federació Espanyola va controlant un poc la feina que se fa i que estiguem anant en bona línia. I també hi ha proves durant la temporada, en algun campionat les veuen, concentracions curtes d'un dia o dos, on les van revisant. Però sí que és vera que és tot un repte preparar una nina de manera individual a distància i que després arribi i ho faci tan bé com ho va fer ella. La veritat és que estan molt contentes amb la feina que han fet.
Clar, normal, sí, no? Enhorabona, perquè és vera que, tot i que no dius això, que és així, que és procés normal per l'edat que estem xerrant categoria infantil, evidentment, encara queda molt perquè puguin dedicar-se tan sols a entrenar o fer-ho això mateix, no? Amb l'equip habitual, normalment, malauradament, també de vegades han de sortir, mos ve un nom, també quan xerrant d'aquesta disciplina, mos ve el nom d'en Jordi Càceres, també molt jove, però que també ja destacant a nivell balear en aquest esport. Júlia, clar, tu tens 15 anys, ara ha estat la teva primera experiència a Europa, conta-mos un poquet per als oients d'Esports 3, bé, com vas començar? Perquè, clar, 15 anys, ets molt jove, i no sé amb quina edat vas començar que ja en 15 destaquis d'aquesta manera.
Jo vaig començar quan tenia més o manco com 6 anys.
Ostres, ja directament a sincronitzada? Ja directament a natació sincronitzada o també primer?
Bueno, primer natació i ballet, però
mira.
Ja en els 6 anys me vaig ficar a fer natació artística i, bueno, en el principi només entrenava dos dies a la setmana, una hora i mitja, però després ja aquestes hores van anar molt bé.
Clar, perquè ja se va veure, no?, que se te donava, perquè en 6 anyets... bé, està bé, no?, que normalment supos que se comença un poc per aquí, nedant, i després també fora de la piscina, fora de les instal·lacions d'aigua, diguéssim, tenir aquesta vena també un poc artística i de ball, no, Carme? I aquí ja, una nina tan petita, se veu tot d'una, el talent també en aquest esport?
Sí, de ben jove ja se veu qui té habilitats per l'aigua, sobretot més que per la natació artística, perquè és veritat que és un esport molt complex i fins que no som més grans hi ha certes coses que no pots fer,
Clar. Però
perquè són molt petitones. Sí que de petita ja comences a veure certes habilitats diferents entre una nina o l'altra. Lo important és quin ús o què és el que fas amb aquestes habilitats, perquè és veritat que ens trobem tal vegada que quan són petites, això, 6-7 anys, poden arribar a destacar un 50% de les nines, perquè en el principi, és el que t'he dit, se demanen coses molt bàsiques o veus primeres pinzellades, però després nines que continuïn fent feina amb això i explotant un pot aquest potencial no són tantes.
Clar.
I que en el final li treguin profit i siguin constants i puguin arribar fins on ha arribat ella, són molt poquetes.
Clar.
De fet, és el que comentàvem abans. Nosaltres tenim el referent femení d'en Amarga Crespí, tenim en Jordi també, però no tenim molt més referents aquí. De fet, el que han aconseguit en la Júlia crec que és molt especial per això. També
sí. Estem
un poc aquí i ens agrada visibilitzar el nostre esport perquè també les nines que arriben a fer-lo no són tantes com ens agradaria a vegades, però és veritat que les que ens arriben podrien seguir també el camí de la Júlia.
Sí, sí, exacte, ja que hi hagi aquests referents, és veritat que tenim un nom propi que va deixar una petjada ben grossa en aquest esport, com va ser na Marga Crespí, i l'equip nacional també, si mirem més enllà de Balears, hi ha noms molt importants a la natació artística, però és el que dius, no?, de vegades se perd talent per el camí, per el fet de que no se vegi tant, per això també aquí a Betres Ràdio Esports 3 mos encanta guaitar en aquests talents joves, com és el cas de na Júlia, i pel que fa al club, o les teves companyes, Júlia també, perquè el Club Mallorca Sincro, Carme, ho dius, van arribar nines, és difícil trobar un talent a polir ja tan aviat com és de na Júlia, però supos que també hi ha nines o nins, esperen també que els agrada molt venir al club, provar, no sé com és el dia a dia del club.
Jo tot cert per la part de formació és bastant complicat aconseguir enganxar nins i nines tan petits, perquè és veritat que és un esport que requereix moltíssima dedicació i no és normal que en 6 anys, 7, 8, ja estiguis entrenant 3 dies a setmana i amb intensitat que requereix aquest esport, però és veritat que una vegada que els infants s'enganxen, te demanen més. Això és el que fa la sincro. Quan t'agrada, és molt fàcil passar els entrenos a piscina perquè és un esport molt variat, sol enganxar. El més complicat, te diria, que són els atlots. Tant de bo aconseguim més. Però, bueno, la Júlia te podrà contar un poc més que tal és l'ambient dels entrenos.
Exacte, sí, sí. Quantes sou? Com és el dia a dia en el Club Mallorca Sincro, Júlia?
Bueno, aquesta temporada, la categoria infantil, hem estat 14 nines.
Ah, ja n'hi ha.
Sí, de... Bueno, de diferents edats. Jo aquest any he estat de les més grans. Però, bueno, els entrenos a mi m'agrada moltíssim anar entrenant al club. Hi ha un ambient superbo, m'educ superbé amb les meves companyes i m'ho ho passam bastant bé. I la veritat és que a tothom li agrada perquè és com un esport que tu el comences i cada vegada t'enganxa més.
Que bé, idò, ja només en bastó de la teva veu, i així com dius, per jo és superimportant, quan diuen que m'ho pas beníssim, m'encanta anar a entrenar, o sigui, és que amb això ja tens molt guanyat, i si a més després se sumen amb experiències com la que has viscut ara a nivell europeu, idò, més que més, no?, i que segueix aquí aquesta il·lusió i aquestes ganes que faran que puguis anar endavant, si és el que vols, perquè després d'aquest èxit encara hi ha moltes coses per davant, però que és lo següent, Júlia, perquè te prepares ara o que quina és la teva rutina ara en vista a què és el següent, Júlia?
Bueno, ara per l'estiu entrenarem intentant no perdre el que hem fet durant tota aquesta temporada i ja per la següent pues, intentar repetir el que hem fet aquesta temporada però amb una selecció júnior.
Clar, ja canvia també la categoria, no? En aquest cas,
sí.
A més també Carme i Júlia allà a Luxemburg també veure altres nedadores, no? Ja no tan sols a nivell nacional, a Balear, nedadores d'Europa, això sempre impressiona un poc, més enllà de les instal·lacions, de la competició en si, competir, veure gent de tants països que practiquen el mateix esport que tu, que en treus d'aquesta part de l'experiència?
Veure que, en realitat, perquè sincros no és esport que no fa molta gent, però arribar allà i veure que hi havia tantes nines va ser com molt guai i veure que en realitat hi ha molta gent que disfruta d'aquest esport, pues, m'ha agradat molt, la veritat.
Clar, clar, clar. I a més, això també suma viatges i experiències de tot tipus, eh, Carme? Jo suposo que ara també és un poc tenir cura de que segueixi aquesta il·lusió, no? Que quan xerran de nins i nines tan petits, o bé, no tan petits, no, Júlia ja té 15 anys, però és a dir, vull dir, en edat tan, tan jove, no? Que a més de vegades també aquest pas, ho deu saber com a entrenadora, aquest pas de 16, 17, 18, que és quan costa un poc que vulguin seguir amb aquesta. Bé, en el final és una responsabilitat i una disciplina que després no totes o tots volen complir. No sé si estàs d'acord, Carme.
Sí, jo te diria que a llarg plaç és el repte més gran per un entrenador.
Sí.
Sobretot a l'etapa aquesta que se troba a Júlia, que passes de categoria infantil, on tot comença, tot és il·lusionant, primeres experiències, a categoria júnior, on ja has de consolidar tot el que has treballat. I en el final, perseguint aquest nivell, se tracta de fins a on estàs dispost a renunciar a altres coses, no? I per jo el més important de tot això és la il·lusió i la motivació que posin els esportistes en el dia a dia. Perquè jo crec que si no disfrutes de lo que fas és impossible que arribis a bon arribar a Júlia o a bon arribar a Marga, per exemple. Sí. Per això és el més important. I més enllà de moltes vegades en els esports així tan exigents a nivell físic, se té molt en compte la part física, que físicament puguin arribar fins al final, no?
Sí,
però crec
sí.
que hi ha una part superimportant, que és la salut mental i com afrontes tota aquesta pressió i tots aquests entrenaments. La veritat és que és una cosa que jo al Manco procuro tenir molt en compte en tots els meus esportistes. En el final no són robots, són
nens,
amb vides completament diferents cada un, en les seves circumstàncies, i mai s'ha de perdre il·lusió per lo que fas. I si tens de la teva mà la motivació i les ganes i segueixes disfrutant de lo que fas, és molt fàcil d'un esportista fins a on arribar a Júlia. En el moment en què no disfrutes,
ja, sí, ja... és complicat, sí, sí, sí.
Sí.
I que segueixi aquesta il·lusió, que passar-s'ho bé dins la piscina, Júlia, i amb aquest nivell d'exigència, però alhora que hi ha més enllà de la piscina, que tu segueixis passant bé, millorant, i estarem ben pendents, perquè ens encanta quan hi ha Jocs Olímpics i ho veiem, però també hi ha un dia a dia, i avui ho volíem conèixer un poc de més a prop. Júlia, ja per acabar, t'imagines qual que diu un Jocs Olímpics?
A veure, és el meu somni al final. Jo ho intentaré amb totes les meves forces, però ja veurem.
Poc a poc, com dèiem aquí, poc a poc i amb bona lletra i amb bons entrenaments de la mà de la teva entrenadora, Júlia Villalonga i Carme Romero. Ha estat un plaer aquesta xerradeta amb vosaltres. Natació artística té present i té futur a les Illes, ho han comprovat. Enhorabona per el que heu aconseguit i endavant.
Moltes gràcies i moltes gràcies per donar-nos aquest espai i poder donar a conèixer també la nostra realitat.
Vos seguirem de prop. Gràcies, una ferrada.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies, Marta. S'han pas 3 minuts per arribar a les 2. Han d'acabar parlant de futbol sala i d'un retorn, el de Diego Núñez, el jugador brasiler que torna a l'Illes Balears Palma Futsal. Núñez, que firma el seu contracte fins l'any 2030 i es converteix amb el primer reforç del club mallorquí per a la pròxima temporada. Hem de recordar que Núñez va vestir la camiseta del Benfica portuguès les 3 darreres temporades. Abans, l'al brasiler ja havia deixat el seu talent a l'illa, on va estar 5 anys. Diego Núñez es troba molt content de tornar a l'Illes Balears Palma Futsal i deixa clar que des que va partir, el seu desig sempre ha estat tornar al club mallorquí.
La verdad que muy contento. Ese deseo no era solo mío, era un deseo también de mi familia. El Palma me acogió cuando yo aún no tenía un nombre, aún no era conocido. Tirao y Vadillo han apostado por mí mucho. Y yo creo que Vadillo hizo un gran trabajo conmigo. y al final la cosa fue muy bien. Y el deseo desde que me fui siempre fue volver. Tengo muy buenos recuerdos de este lugar. Tengo fotos, tengo vídeos. Este equipo no es solo un club de fútbol sala, es una familia. Siempre que estuve aquí me he sentido muy, muy, muy feliz, muy acogido por la gente. Y decir que vuelvo a casa y decir que os voy a dar mucha alegría.
Diego Núñez també destaca la importància que té per ell tornar a la Lliga Espanyola, a la millor lliga del món, i té clar que arriba al vestidor del Palma per ser un mes i ajudar els seus companys.
Primero la Lliga Espanyola, yo creo que el deseo de cada jugador. Es un sueño estar jugando la mejor liga del mundo. Todo jugador quiere estar aquí, que aquí no hay partido fácil. Y el deseo siempre fue querer volver a estar en la mejor liga, ¿sabes? Y también representar el Palma. Como pasó estos años ahí, Palma ganó la Champions y yo quiero estar metido otra vez en estos partidos. Y yo creo que vuelvo con esa responsabilidad mucho más grande, mucho más grande. En Palma ya tiene jugadores ahí muy, muy experimentados, que conocen muy bien el juego, que están jugando finales, así como estaban en Benfica. Pero yo creo que aportar un poquito mi granito de arena al equipo, ayudar a los jugadores en lo que pueda, y no más ni menos, uno más dentro del equipo.
Idò, Diego Núñez, que torna al Palma Futsal fins l'any 2030. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dijous d'Esportres Migdia, aquí a IB3 Ràdio. Tornant demà, ja ho sabeu, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu!
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.